Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle indecisa.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle sense recursos. Moltes dones d'avui no són la dona del segle XXI que imagines. Truca al 900-811-888 i col·labora amb Mans Unides.
L'espiritualitat, la natura i la cultura del Nepal amb el Club Més Amics. El Nepal i el Bhutan t'esperen. Vine amb nosaltres a conèixer els regnes de l'Himàlaia. Del 16 al 25 d'octubre, Nepal i Bhutan amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. El 28 de setembre vine amb el Club Més Amics, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, el Romiatge i el Recés a Montserrat. Ens acompanyarà el bisbe Toni Vedell i mossèn Jaume Aymar. Farem el recés al monestir de Sant Benet i, posteriorment, dinarem a Montserrat amb temps lliure per passejar, visitar la Basílica, el museu. El 28 de setembre, Romiatge i recés a Montserrat amb el Club Més Amics, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Informa-te'n al 93 409 27 70.
Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal estan? Una setmana més amb vostès per a comentar la litúrgia dominical. Escoltarem les lectures de la missa d'aquest diumenge, el 17 de durant l'any. Són els nostres tertulians avui, Roser Soler, de la parròquia del Crist Rei de Barcelona, de l'Associació de Teòlogues Espanyola i del col·lectiu de dones en l'Església per la Paritat. Hola, què tal? Benvinguda. Bé. Eulogi Broto és advocat i professor de dret canònic a l'ISCREP, Institut de Ciències Religioses de Barcelona. Hola, què tal?
Molt bé.
Gràcies per ser aquí, també a tots. Mossèn Gabriel Casanovas és rector del Seminari Diocesà d'Urgell i vicerrector del Seminari Interdiocesà. Hola.
Hola, què tal?
Gràcies a tots tres per ser aquí. Recordem, doncs, que el programa té la part tècnica avui a les bones mans d'en Toni Huguet. La producció la porta l'Àlex Alsina i la presentació i conducció del programa, Maria Marín, qui els està parlant. Benvinguts, ben trobats.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 17 de durant l'any és el llibre del Gènesi i del capítol 18.
En aquells dies el Senyor digué:
quin clam tan fort a Sodoma i a Gomorra! Què n'és de greu el seu pecat? I baixaré a veure si tota la ciutat es comporta com ho denota aquest clam que m'arriba. Si no és tota la ciutat, vull saber-ho.
Els dos homes que acompanyaven el Senyor se n'anaren en direcció a Sodoma, però Abraham es quedà encara davant el Senyor. Llavors Abraham s'acostà i digué:
de debò que fareu desaparèixer tant el just com el culpable? Suposem que a la ciutat hi hagués 50 justos. Els faríeu desaparèixer? No perdonaríeu la població per amor dels 50 justos que hi hauria? Mai de la vida no podreu fer una cosa així. Fer morir el just amb el culpable. Que el just i el culpable siguin tractats igual. Mai de la vida. Vos, que judiqueu tot el món, us podríeu desentendre de fer justícia?
El Senyor respongué:
si trobava la ciutat de Sodoma 50 justos, per amor d'ells perdonaré tota la població.
Abraham insistí:
encara goso parlar al Senyor, jo que sóc pols i cendra. Suposem que per arribar als 50 justos en faltessin 5. Per aquests 5 que falten, destruiríeu tota la ciutat.
Ell contestà:
no la destruiria si trobaves 45 justos.
Abraham li tornà a parlar:
suposem que només n'hi hagués 40.
Li respongué:
no ho faria per consideració aquests 40.
Abraham continuà:
que el meu senyor no s'enfadi si insisteixo. Suposem que només n'hi hagués 30.
Ell respongué:
no ho faria per consideració aquests 30.
Abraham insistí:
encara goso parlar al meu senyor. Suposem que només n'hi hagués 20.
Ell contestà:
No la destruiria per consideració aquests 20.
Abraham insistí de nou.
Que el meu senyor no s'enfadi si insisteixo per darrera vegada. Suposem que només n'hi hagués 10.
Ell respongué.
No la destruiria per consideració aquests 10.
Sodoma i Gomorra, en la tradició bíblica, són el prototipus de ciutats pecadores que no volen fer cas de cap manera de la paraula que Déu els adreça. Crida l'atenció en aquests versets el regateig a la manera oriental que Abraham fa davant de Déu perquè no executi el seu càstig i faci desaparèixer Sodoma. Bé, podríem actualitzar tot aquest contingut que té també un missatge per als nostres dies. Qui vol començar?
Penso que l'eix, en realitat, de totes les lectures d'avui, l'eix és el perdó. I caldria, doncs, treure'l en aquest sentit de l'Antic Testament per no deixar tant la cosa aquesta de dicotomia, pecat, perdó, etc. No? Ara, jo d'aquí destacaria, per un cantó, el Senyor no vol castigar així, grosso modo, sinó de dir, determinem què hi ha de pecat aquí. I, per altra banda, l'audàcia d'Abraham i la confiança d'Abraham també en el perdó del Senyor. Que això sí que és vàlid per avui, el del perdó també a cada moment, no? Després podríem veure avui com ho podem aplicar, també ho podem veure, no?
Què més hi diuen? Què hi veuen aquí? Mossèn Gabriel.
Sí, destacar, doncs, no? Vull dir, aquest, s'estableix, no?, aquest diàleg amb Déu, llavors ja Abraham, no?, és, diguéssim, ja és, ja fa pensar, ja representa, no?, aquesta figura de Jesús com a mitjancer entre home i Déu. I nosaltres, d'alguna manera, doncs, també veiem que el cristià, no?, també, d'alguna manera, en aquest món també ha de ser com mitjancer, no?, d'aquesta misericòrdia de Déu, d'aquest, a partir també d'aquest diàleg que tenim a la nostra vida, diguéssim, en Déu, en aquesta importància que té aquesta relació amb Déu amb tots nosaltres. Nosaltres també hem de ser mitjancers d'aquesta misericòrdia, d'aquest perdó, d'aquest... en aquest mig d'aquest món, no? Vull dir, també hem de ser portadors, també hem de ser portadors d'aquesta misericòrdia, d'aquest perdó, en un món que és molt dur, en un món que la gent es tracta molt malament sovint, en un món que hi ha molta injustícia, doncs jo una mica m'inspira això, no? Nosaltres posar-nos, que nosaltres també ens hem de posar com a cristians en aquest paper mitjancer, enmig d'aquest món, amb tanta duresa i on es tracta a vegades tan malament, no?, les persones.
Dintre d'aquesta negociació, com dèiem, de quasi, podríem dir, de la raça, de la península on s'hi troba, d'aquest caràcter semític, àrab, etc., del regateig, és molt, molt, molt aclaridor de l'ambient que es respira, trobem quasi un gest d'imprudència, un gest quasi d'excessiu d'Abraham cap a Yahvé, cap al Senyor, quan li diu, escolta, mai de la vida no podries fer una cosa així. Diu, és que el just i el culpable seran tractats iguals? Mai de la vida, us podeu desentendre de fer justícia? Clar, això a mi... ràpidament canvia el to, i a partir d'aquí és quan li suavitza i li diu, bueno, ara goso parlar, jo que sóc pols, i s'humilia davant Déu, no? Però al principi és molt dur, d'Abraham cap a Déu, com dient, no pots fer una injustícia, no? Pas quasi parlant d'igual a igual. Bueno, i això és allò de com dèiem Sant Gabriel, del paper de Jesús com a mitjancer, el paper de la veritat us farà lliures. Abraham es pot dirigir a Déu amb aquest to perquè li està dient una cosa de veritat. Vull dir, li pot dir la veritat a la cara. Escolta, aquests són justos, no mereixen morir. Déu no el pot tractar malament quan hi ha la veritat i la llum de la veritat per davant. Després crec que ell és conscient potser d'aquest diàleg que no està en igualtat i ell doncs s'humilia i baixa el to. Però la veritat us farà lliures, està present de moltes maneres en totes les escriptures, des dels primers llibres fins a l'últim. I això ens ha d'acompanyar en aquesta idea de diàleg amb Déu, de la pregària com a diàleg, no només com a petició de solució amb la vida, sinó jo què puc fer, parlem-ne, perquè hi ha un paper per part meva també important.
I aquí dues coses que has dit, una m'has donat el peu quan has parlat de la veritat. M'agrada molt llegir-ho, però el meu problema és avui, per exemple. El problema és qui determina avui el que és pecat. Jesús, ai, Déu, en el text, no castiga l'engròs. Què és? Qui determina el que és pecat? Qui interpreta el que és pecat? A veure, abans havíem dit que no anar a missa el diumenge era pecat mortal, o que tenir relacions prematrimonials era encara més que pecat mortal. I avui veus que hi ha una altra perspectiva. Per mi el problema està, quan has dit la veritat, inclús en aquest terreny de dir qui determina i on poses la línia vermella, no? I per altra banda, el que m'ha agradat també del que has dit és la qüestió de la importància de la pregària. La pregària humil per dir, soc jo el qui posa la línia vermella o demana un perdó. La pregària del discerniment, la pregària per saber perdonar, la pregària per demanar perdó. No puc separar-ho, perquè si m'equivoco, almenys em queda aquesta humilitat, no sé qui de vosaltres dos ho ha dit, si m'equivoco, almenys em queda aquesta situació des del cor d'humilitat de dir que Déu em perdoni com sigui.
Sí, jo el tema de la pregària també ho hi veig molt present, no? Aquí, vull dir, aquesta pregària, que en diuen la pregària d'intercessió, no? Que una mica, doncs, a vegades, no vida cristiana, aquesta pregària, però és molt important, no? Perquè és aquesta pregària que ens fa sortir cap a l'altre, no? A vegades la pregària sempre s'ha entès una mica massa com ja demano per mi, demano, no? Jo centrat en mi mateix, no? Una mica aquesta pregària, no? Doncs, la pregària que s'obre a l'altre, que ens eixampla el cor, no? Jo crec que és una pregària que ens, bueno, i una mica, doncs, el que ve a fer Abraham és aquesta pregària, una mica d'intercessió.
I fa sortir del llistat.
Exacte.
Jurídicament, simplement una dada per coneixement dels oients, aquesta és el naixement d'una de les institucions més importants per la història de la humanitat, derivada del no càstig als col·lectius. Bueno, aquí no la perdeu, no la destruiré, no? Tot això durant molts segles evoluciona cap a aquell dret de guerra de que entraves i destruïes una població. O les excomunions a ciutats o universitats, perquè hi havia uns professors rebels, per dir-ho així, doncs es comunicava a la universitat, no? Això no tocava, es veu pels textos bíblics que no podia ser tractar tothom igual. I d'aquí hi ha l'arrel del naixement de lo que es van dir corporacions i que futurament són les persones jurídiques. És a dir, com castigar una ciutat i no els seus ciutadans. Agrupar i el dret canònic és un invent canònic. Les decretals és la invenció de les persones jurídiques, que avui en dia tots són persones jurídiques. Ràdio Estel és una persona jurídica, l'Ajuntament de Barcelona, o sigui, aquestes corporacions que són dotades de personalitat és un invent del dret canònic derivat de la qüestió penal, com sancionar els col·lectius. Llavors, bueno, és una gran aportació de l'Església a la història universal.
Molt bé, gràcies per aquesta aportació també del nostre advocat i canonista. Molt bé, continuem endavant ara sí, escoltant la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Colosses i del capítol segon.
Germans, pel baptisme fóreu sepultats amb Crist, i amb ell també vau ressuscitar, perquè heu cregut en el poder de Déu que el va ressuscitar d'entre els morts. Vosaltres éreu morts per les vostres culpes i perquè vivíeu com incircumcisos, però Déu us donà la vida juntament amb el Crist, després de perdonar-vos generosament totes les culpes i de cancel·lar el compte desfavorable on constava el vostre deute amb les prescripcions de la llei. Déu retirà aquest document i el clavà a la creu.
Pau parla del baptisme com d'una participació plena en el misteri de mort i de resurrecció del Crist, obtenint per ell el perdó dels pecats i de les nostres culpes i cancel·lant el nostre deute, clavant-lo a la creu. Bé, llegim-ho avui dia, com ens interpel·la aquesta lectura. Qui vol començar? Eulogi o Roser, digui.
A veure, per mi el problema d'avui, o potser ha sigut el de sempre, és determinar què és allò que és aliè realment al missatge de Jesús. Allò que realment m'aparta del camí, del missatge, del que haig fet, el meu compromís, etcètera, etcètera. I a vegades aquesta determinació és massa històrica. Mira, l'Eulògia ens acaba de parlar de les situacions en què s'ha lograt sortir d'aquests atzucacs, no? Però per mi continua sent problema avui, o en tot cas, de què m'agradaria, doncs, o que m'agrada, que no se'm carreguin farcells pesats a l'esquena, de les coses que són o que no s'han de fer, que es poden fer el que és aliè, el que no és aliè. A veure, i per exemple, aquí veig una qüestió, doncs, que el clergat ha tingut massa pes, no crec que li tingui tant ara, però té massa pes amb tota aquesta qüestió. Els laics, el poble més senzill, potser no tant els llicenciats en teologia, el poble més senzill, encara el clergat és el que mana i és el que determina. I nosaltres no ens toca cap altra solució que Sant Pau tampoc ens diu això, eh?
I què podem fer?
A veure...
Per al·lusions indirectes, que mossèn Gabriel, què li sembla això que comenta la Roser? Si li sembla de comentar-ho, eh? Si no, doncs...
Bueno, no, clergat, nosaltres no, igual que hi va haver, que hi ha aquest Abraham mitjancer d'alguna manera, doncs, no? Vull dir, el clergat també hem de fer aquest poble mitjancer, però, esclar, el poble, vull dir, és el poble de Déu i és plenament participant, no? I ha de ser plenament participant, no? Nosaltres tenim aquesta figura mitjancera, després altres qüestions, no ho sé, ara tampoc no les voldria tractar. Sí que és evitar aquesta lectura, a mi el que m'agrada, no? És molt gràfica, no? Ens explica molt clarament, bueno, s'entén bé el que vol dir, no? Vull dir, el poble aquest de la redempció, molt gràfic, no? Diu retirar aquest document i el va clavar la creu, ja està, ja esteu, no? Ja esteu. Ja tot aquest conte, no? Vull dir, tot això que tot aquest document, doncs ja està saldat, no? Vull dir, m'agrada, no comentaria massa més perquè vull dir que el text en si ja és prou clar, el missatge, però m'agrada que és el gràfic d'aquesta imatge, no?
Sí, és una concepció molt retributiva del perdó, molt mercantilista, inclús, quan parla del compte desfavorable, quan parla de les prescripcions molt legalista de la llei, uh-huh. I aquesta factura, diu aquest document, i el clava la creu, no? És una concepció que encara té molta gent, eh? Pues, allò del qui la fa la paga, perquè sí, etc. No? És una visió molt jurídica, precisament, del pecat. D'aquí deriven també, doncs, allò dels penitencials irlandesos, sí. Etc. Pues, què val un adulteri? 27 parenostres o 27 lliures, eh? O sigui que, fins i tot, el mode de fer penitència ha anat canviant durant la història de l'Església i no canvia qui perdona, però sí el com perdona, no? Ara bé, aquí el que és important és aquest com es perdona. I hi ha una església nova, una realitat nova, un cristianisme. És el baptisme el que ens porta a la vida nova, perquè diu que per aquest baptisme de Crist i gràcies a ell hem ressuscitat. I hem fet borrón i cuenta nueva, no? Hem fet, amb aquesta clavada a la creu, hem netejat.
Jo sí que diria, no, a vegades potser sí que ens falta molt, no?, que aquesta vida nova es noti, no? I, bueno, és... Com els gois ja podem donar aquest revifament, aquesta vida nova a la societat, al món, no? Com podem ser aquesta llavor, no?, aquest ferment d'aquesta vida nova? Bueno, doncs aquí estem i és on hem de realment créixer, crec, realment, no?
Com podem escapar d'una vida egoista i viure de veritat els valors de l'Evangeli i de la vida nova?
Sí.
Bé, en tot cas, si volen, també poden continuar amb aquest tema, perquè segurament s'hi adirà amb l'Evangeli que escoltarem tot seguit. Primer, doncs, faríem un recordatori als nostres oients que estem fent la tertúlia comentant la litúrgia d'aquest diumenge 17 de durant l'any amb la Roser Soler de la parròquia del Crist Rei de Barcelona i de l'Associació de Teòlogues Espanyola i del col·lectiu de dones l'Església per la Paritat. També amb l'Eulogi Broto, advocat i professor de dret canònic a l'ISCREP, Institut de Ciències Religioses de Barcelona. I amb mossèn Gabriel Casanova, rector del Seminari Diocesà d'Urgell i vicerrector del Seminari Interdiocesà. Ara sí, l'Evangeli de Sant Lluc i del capítol 11.
Un dia, Jesús pregava en un indret. Quan hagué acabat, un dels deixebles li demanà:
Senyor, Ensenyeu-nos una pregària com la que Joan ensenyà als seus deixebles.
Jesús els digué:
quan pregueu, digueu: Pare, que sigui honorat el vostre nom, que vingui el vostre regne. Doneu-nos cada dia el nostre pa i perdoneu-nos els pecats, que nosaltres mateixos també perdonem tots els que ens han ofès, i no permeteu que caiguem a la temptació.
Després els deia:
si algú té un amic i aquest el va trobar a mitjanit i li diu: amic, deixa'm tres pans, que acaba d'arribar de viatge un amic meu i no tinc res per donar-li, qui de vosaltres li respondria de dins estant: no m'amoïnis, la porta ja és tancada i jo i els meus fills ja som al llit, no em puc aixecar per donar-te'ls? Us asseguro que si no us aixecàveu per fer un favor a l'amic, la mateixa impertinència us obligaria a aixecar-vos per donar-li tots els pans que necessita. I jo us dic: demaneu, i Déu us donarà. Cerqueu i trobareu. Truqueu, i Déu us obrirà. Perquè tothom qui demana obté, tothom qui cerca troba, a tothom qui truca li obren. Si un fill demana un peix al seu pare, qui de vosaltres li donaria una serp en lloc del peix? O bé si ho hi demana un ou, qui de vosaltres li donaria un escorpí? Penseu, doncs, que si vosaltres, que sou dolents, sabeu donar coses bones als vostres fills, molt més el Pare del Cel donarà l'Esperit Sant als qui li demanen.
Versets on Jesús ensenya als seus deixebles la pregària del Pare Nostre, també a petició d'un dels deixebles que li diu que els ensenyi una oració, com Joan ensenya als seus deixebles. Jesús vol que demanem a Déu perquè tothom qui demana ho té. I hem d'insistir. Jo no sé si aquest aspecte de la pregària, a vegades els cristians ho enfoquem bé o entenem, una mica ja ha sortit en el diàleg que han tingut vostès tertulians, com si la pregària fos demanar, demanar, demanar. I potser a vegades no, podria faltar el context de per què es demana, demanar sí, però que Déu em doni el que necessito, perquè Déu sap el que necessito. Com ho veuen això? Qui vol començar?
Potser demanar que em faci instrument de tot això. Vull dir, és que jo penso que ha sigut un text d'una senzillesa espeluznant, bueno, tremenda. Què vol dir? Aleshores, per mi vol dir: escolta'm, com perdones al voltant teu? Una cosa. Procurar el pa i el treball dels que estan al costat meu. Jo no sóc important, però tinc a la millor una persona que m'ajuda a les feines domèstiques. Com pagues un cangur? Com pagues un que cura un malalt? I si demano, demana la força per complir en aquest sentit. Com demano que hi hagi escoles per tothom, per tots els nens i les nenes? Com demano, doncs, que ajudar en els que pateixen i en els hospitals, i que hi hagi, ja com ho dèiem, a vegades mitja en broma, però massa en sèrio, doncs la paritat homes-dones en l'Església, en la societat. El Pare Nostre m'ajuda. O sigui, m'ajuda a demanar-ho i a comprometre'm. I l'Església m'ajuda a demanar-ho i a comprometre'm.
Molt bé, doncs què diuen els altres dos tertulians? Mossèn Gabriel?
Bueno, és, com comença, és molt, no? Vull dir, és molt... Ho necessitem molt, no? Els deixebles li demanen que els ensenyi a pregar. Ensenyeu-nos una pregària, no? Bueno, doncs encara estem aquí, no? Necessitem que se'ns ensenyi realment a pregar, no? Amb aquesta pregària, que com tu deies, no és tant una pregària d'anar demanant, d'anar centrat en mi mateix, d'anar a veure com solucionen els problemes, una cosa gairebé màgica, no? A vegades, moltes vegades a la pregària s'ha vist una cosa així, sinó realment és una relació d'intimitat, pare, no? Vull dir, és que aquí hi ha el gran canvi de la pregària de Jesús amb altres pregàries, és pare, Déu és pare, no? És una relació d'intimitat, una relació de profunda confiança, una relació de dependència, en sentit, no? Entenem bé aquesta dependència, no? Vull dir, és que aquí hi ha la clau de la qüestió, no? El protagonista no és el que demana, el protagonista és el que dona, i és una pregària de total confiança i d'escolta'm, de dir: mira, em deixo portar per tu, no? I és el que diu, no? Tu demana i se't donarà. No segurament se't donarà allò que tu o el teu jo vol, però se't donarà allò que sé que a tu et convé, no? Bueno, doncs és el deixar-se que el fill es deixa portar pel pare, no?
Sí, aquest paper de pare, aquest diàleg directe amb Déu, després l'exemplifica i posa l'amor, o sigui, la donació com a derivada de l'amor, amb un pla de l'amor com a absolutament gratuït. És a dir, quan exemplifica aquí de vosaltres, que sou dolents, no li donaria de menjar al seu fill, o sigui, va implícit, és a dir, l'amor és donació, no es concep un amor egoista. I aquesta és potser el gran canvi de la nostra psicologia, dels nostres temps, no? L'amor egoista. És a dir, jo estimo molt, però el meu és meu. O sigui, qui està disposat, ja ho veurem, que és una constant durant l'Evangeli, però també a la vida real, avui, a part de dir-ho, qui està disposat, si el seu germà necessita 30.000 euros perquè té un deute amb el banc, donar-li gratuïtament? Qui està disposat a, com ha dit la Roser, doncs a millorar la vida perquè és el que li surt del cor de la dona de fer feines, de barallar-se amb l'Ajuntament perquè les escoles públiques estiguin ben dotades, etc. Però és que si no fas això, no estimes. L'amor, Jesús, sempre, sempre el posa en un pla de gratuïtat i de donació absoluta. Un amor que no dona no és amor.
És com deies, m'ho sento, aquesta precària que també em fa sortir de la seguretat, de les meves seguretats, no? Que em sembla que jo puc demanar, jo podria donar 10 o 12, però que jo sobretot en guardi 20, perquè si no... Aleshores, aquest compartir de veritat. I això sí que penso que és una exigència del regne i a la vegada per nosaltres la satisfacció d'estar visquent en concòrdia, en pau, amb tothom. Amb tothom. Amb els que ho necessiten, que estan al meu voltant, i els que estan més llunyans. Jo no podré donar la millor pels que estan en pateres no sé on, però en canvi els que estan al costat sí. I els 30, allò que deies, els 30.000 euros, poden ser 30.000 o poden ser 2.000 o poden ser 500, però està al costat. Bé, doncs, hi ha persones, inclús que han vingut de fora, que han dit, ho he notat en el barri, ho he notat, la gent m'ha ajudat. I això m'ha fet acostar-me a l'església, inclús, m'ha fet acostar-me a l'església. Parlo del meu barri, vull dir que no de gaire lluny, no? I després una altra cosa que has insistit tu, de l'amor, no de la tolerància. No es tracta de tolerar, es tracta d'estimar i donar. Però no tolerar, estimar i donar.
I hem de fer algun canvi, els cristians, en aquest sentit, veuen que...
Sempre.
Sempre. Que la cosa no rutlla, perquè, clar, és molta generositat. Bueno, poder regalar 30.000 euros, és molta generositat. Qui està disposat a fer-ho? Elogi vostè, per què ho deia, això?
Ens diu l'Evangeli...
Algú li ha demanat 30.000 euros.
Vosaltres demaneu i ho tindreu. El pare us escoltarà, igual que vosaltres escolteu el vostre fill. Però és que... tantes vegades només demanem i no donem.
Clar.
Pare, sisplau, pare nostre, sisplau, fes que provi, fes que passi, fes que tregui. Fes que tal. Però després, són tants exemples de... i el que està al teu costat. L'Evangeli està ple de paràboles i d'exemples, al contrari també allò de la viga a l'ull alier, etcètera, no? I la palla al prop, i, bueno... Escolta, tu demana, i Déu et donarà, però et donarà perquè tu també dones, perquè l'amor és dual. És donar i rebre. Si tu estàs tancat a donar, no tens amor, i si no hi ha amor, Déu no pot beneir.
Però, Eulogi, estàs... nosaltres, tu, estàs disposat a demanar, també?
Demanar, demanem tots. La pregunta és, estem disposats a donar?
El meu amor propi, massa vegades, no m'ho permet.
Ara entrem en un diàleg que no podem seguir malauradament, perquè hi ha aquesta sintonia de fons, vol dir que ja hem arribat al final del nostre programa, i ho deixem aquí, però bé, els torno a convidar diumenge vinent, si poden participar de la taula de l'Evangeli, molt contents. Em diuen que sí? Sí?
Parlarem de l'amor propi.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Roser Soler, gràcies, Eulogi Broto, gràcies, mossèn Gabriel Casanovas, també gràcies al Toni Huguet, que ha fet possible la part tècnica, i com no, gràcies a vostès, amics, amigues de la taula de l'Evangeli, per la seva fidelitat diumenge rere diumenge, aquí en la sintonia de Ràdio Estel. Gràcies per ser-hi. Recordem també que ens poden fer arribar els seus missatges de correu electrònic, suggeriments, comentaris, opinions sobre el programa, ho agraïm molt. Recordem que la nostra adreça de correu electrònic és taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. També recordem que ens agradarà molt trobar-los novament diumenge vinent aquí a Ràdio Estel. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Missa conventual de Montserrat, en directe des de la Basílica de Santa Maria.